Això és Eix Musical, el programa d'entrevistes de la nostra escena de la música, presentat per Joan Vendrell Gannau.
Benvinguts a Eix Musical. Avui tenim un luxe de convidat, que és la Peles Carot Recasens, que ens ve a presentar el seu primer disc en solitari, Abismes i Flors. Benvingut.
Gràcies.
Comencem pel començament. La música va arribar, et va arribar molt jove, i ja amb el violí, directament. Com va ser això?
Sí, doncs des dels 7 anys, més o menys, vaig començar a estudiar violí a l'Escola de Música de Cambrils, que és el meu poble, a Tarragona, i res, des de llavors, fins ara.
Fins ara. Però, a veure, la teva família no és precisament musical, no? Però hi ha la teva àvia que sí. Toca el piano, no?
Ah, molt bé. Investigació, sí. Sí, la meva àvia toca el piano, és molt gran ja, però encara el toca. I sí, també la meva germana, que és més gran que jo, ja estava, quan jo vaig començar a violí, ella ja estava estudiant també violí, i suposo que entre una cosa i l'altra...
No va influenciar. Sí, el violí ve de la teva...
Sí, sí, i ma germana ja el tocava i jo vaig fer-ho també, sí.
Però després va venir una època, diguem-ne, teenager, que vas dir... Sí. Abandono el piano i em poso la guitarra elèctrica.
Sí, com d'adolescent em vaig cansar una mica, no, d'estudiar clàssic amb el violí, i doncs m'agradava molt el rock i així, i doncs vaig començar a tocar la guitarra com per poder tocar altres músiques, no? També perquè en aquella època doncs, potser no era conscient que amb el violí es podien fer altres coses, no? I això, sí, vaig començar a tocar la guitarra d'adolescent.
I, però després vas recuperar el rumb, com que diu,
sí.
I vas reprendre els estudis i bueno, vas venir de Cambrils cap a Barcelona, no? Estudiar.
Sí, quan vaig acabar l'institut, el batxillerat, vaig venir cap a Barcelona i vaig estar estudiant a l'aula de música moderna del Liceu, i allà vaig com tornar a recuperar el violí, a posar-me a estudiar un altre cop violí, però ja des del jazz, no? I la música moderna. I allà ja ho vaig com tenir clar que volia dedicar-me a això.
I llavors et vas compartir amb el primer de l'estat espanyol, mm-hmm. Està graduat en violí jazz, que sí. Van crear per tu el grau.
No, però em va anar perfecte, perquè quan vaig acabar just l'aula, just aquell any va ser el primer any que van obrir plaça, o sigui, que van crear la plaça de violí jazz, que fins llavors no existia a l'ESMUC, i vaig entrar jo i sí, vaig estudiar el superior de violí jazz a l'ESMUC, i va ser la primera promoció, diguem.
I algun professor que recordis d'aquella època que t'hi vagi marcar? O
sí, a l'aula, per exemple, que va ser el meu primer professor de violí així jazz modern, l'Ernesto Briceño, que, bueno, és qui em va descobrir tot aquest món, no? I després a l'ESMUC vaig estar estudiant amb l'Oriol Sanya també, i bueno, molts altres, no? Però de violí, sí, aquests dos.
I llavors de Barcelona cap a Polònia?
Sí, a Polònia vaig anar d'Erasmus, i allà també vaig tenir un professor molt, molt guai, el Henryk Gembalski, i bueno, va ser una experiència molt, molt guai, perquè allà el violí està una miqueta més normalitzat dins del jazz, perquè tenen més tradició d'això, no? I va estar molt guai, sí.
I, bueno, això és era a Katowice?
Katowice, sí.
Katowice. I, però el jazz més allà està a Cracòvia, no?
Sí, Cracòvia sobretot és com la ciutat on hi ha més... Bueno, també és una ciutat més turística i així, no? Doncs més capital, diguem. Hi ha bastants clubs, hi ha molta moguda musical de jazz i tal. Però a Katowice sí que hi ha com un conservatori molt, molt potent, més que el de Cracòvia, i molts músics de jazz de Polònia han estudiat a Katowice.
Però feies escapades a
Cracòvia? Sí, anava a Cracòvia.
I bueno, de fet allà has guanyat dos premis, no?
Sí, hi ha una competició, un concurs de violí jazz que es fa allà a Polònia, a Cracòvia, en honor d'un violinista polonès que es va morir bastant jove als anys 70 o així, que es diu Zbigniew Seifert, i sí, vaig presentar les dues primeres edicions i vaig guanyar el segon premi les dues vegades. Bueno, i està molt bé, sí.
I una pregunta, per què el violí, que ha estat sempre allà en la història del jazz, mm-hmm. no té tanta popularitat com és el saxo o la trompeta?
Sí, bueno, És curiós en part, no?, perquè el principi del jazz sempre ha estat present des del principi, el violí, com un instrument solista i així. Però suposo que a mesura que el tipus de concerts es van anar fent, com, no?, la bateria va començar a ser el que coneixem com a bateria ara, no?, que al principi potser eren instruments de percussió més petits, van augmentant el volum, no?, amb l'amplificació i tal. Clar, els vents tenen molt més volum natural que el violí, no?, i es van convertir, com, en pocs anys es van convertir com els instruments solistes principals, perquè permetien com estar al nivell de la bateria, no?, de tocar també amb bandes més grans, i el violí, com que la manera d'amplificar-lo encara va tardar molts més anys a millorar, no?, doncs, bueno, això crec que va ser un impediment bastant important. Però bueno, tot i així hi ha hagut sempre molts violinistes, bueno, molts no, però hi ha hagut uns quants violinistes molt importants i molt bons, i bueno, allà, seguim.
I després d'aquest Erasmus que vas fer allà a Bologna, vas fer una altra escapada, aquest cop un any, al Bressol del Jazz, Nova York.
Sí.
Què tal l'experiència de la gran poma?
Sí. Sí, molt bé, ostres, va ser una superexperiència poder estar a Nova York. I més aquí a l'escola on vaig estudiar, la New School, que també és com una de les escoles així de referència del jazz. I bé, clar, la ciutat a nivell artístic i musical és increïble, perquè pots estar veient molts concerts brutals cada dia de la setmana, i també vaig aprofitar per estudiar molt, va ser un any que vaig estudiar molt. Però sí que és veritat que, clar, viure allà és molt car, no? I és també una selva, no?, a nivell...
Ho sé, humà. No vaig estudiar una altra cosa, però...
Vale.
I és bastant...
Sí,
bastant...
I aquesta part, pues, bueno, és una mica més dura, i bueno, amb un any ja...
Però bueno, el Blue Note té el metro al costat i arribes
sí.
En un moment...
Sí, sí.
T'escapes cap allà
sí.
I cada dia escoltes una cosa diferent.
Sí.
I d'aquesta època també tens algun referent, algun professor?
Sí, el meu professor allà de violí va ser el Christian House, que és un dels millors violinistes de jazz actualment, i bueno, ell, vaig aprendre moltíssim d'ell.
I de tants professors, al final tu t'hi has tornat un professor. I a més a més, partida doble, no?
Sí, quan vaig tornar a Nova York, que era el 2016... vaig tornar a venir a Barcelona, però vaig estar un any així com tornant a assentar-me a la ciutat i tal, i el segon any ja vaig començar a donar classes al taller de músics, de violí jazz, i el següent, el 2018, ja també a l'ESMUC, i des de llavors que estic a els dos llocs, tant a l'ESMUC com al taller de músics, donant classes de violí jazz.
Ara ho estàs proporcionant, que tu vas ser el primer.
Sí. Sí.
I parlant de primer, és el teu primer treball que presentes en solitari, però abans has liderat altres formacions i també has col·laborat amb grups molt coneguts, des de Charango als Pets, o més... Com ha estat aquesta experiència abans i després, quan has començat en solitari?
Sí, en realitat, clar, aquest disc és el meu primer com a líder, no? Tot i que jo ja fa molts anys, més de 10 anys, que he tingut com grups meus on tocava música meva i així, però mai... havia arribat al punt d'estar prou convençut com per posar-me a gravar, no? Que és com un procés, bueno, dificultós, i has de tenir-ho molt clar, no? I com que he anat sempre també, pues, tocant amb altres grups i tal, pues sí que, bueno, he gravat bastants discos amb altra gent, però mai amb aquest paper com de líder, d'allò haver de prendre totes les decisions i estirar del carro, no? I ara, pues, per fi ho he aconseguit.
I què tal de prendre decisions?
Bueno, és difícil perquè a vegades és com no hi ha res que estigui millor ni pitjor, no? És simplement una decisió que l'he de prendre jo i que he de decidir alguna de les diverses opcions que hi hagi, no? I bueno, hi ha hagut gent que m'ha ajudat, els músics amb els que he tocat i la gent amb qui he treballat en el procés, no? Però al final és una responsabilitat que cau sobre meu i has d'intentar fer el millor possible, però bueno, a mi em costa una mica això, sí.
I d'aquí, el públic, d'aquí, com agafa aquest jazz amb violí?
Bueno, jo crec que el fet de que sigui un violí ja, la gent que no està molt posada dins del jazz, no? inclús els que hi són, els hi sorprèn una mica o els crida l'atenció, no? En general, jo crec que positivament, perquè és com algo diferent, no? Hi ha algo nou, no? I veure un violí fora de l'àmbit clàssic de vegades costa, no? I però bueno, crec que clar, per mi és supernatural perquè ha sigut sempre el meu instrument i ara ja fa molts anys que només faig això, no? No toco clàssic ni res. Però sí, jo crec que a la gent li pot agradar això, no? Que sigui com algú que els pugui sorprendre.
I la música clàssica no toques ni en la intimitat?
Sí, en la intimitat sí. Sí, en la intimitat sí que estudio a casa coses de clàssic sempre, però com no mai amb la intenció de tocar-ho en públic.
I tu tens un violí que és una miqueta especial, no? Perquè té una cinquena corda.
Bueno, el tinc, tot i que ja fa temps, ara fa un temps que no el faig servir. O sigui, el disc ja l'he gravat amb un violí de quatre cordes normal, però sí, durant molts anys he estat tocant amb un violí de cinc cordes, que l'ha fet un luthier, me'l va fer un luthier americà, i això té una corda més greu, com el do, no? Diguéssim que és la corda més greu de la viola i té aquestes cinc cordes i és com registre de violí i viola a la vegada. Però feia molts anys que el tocava i ara vaig arribar a un punt que em vaig cansar una mica i he tornat al violí tradicional.
I per què el tenies d'aquesta manera?
Bueno, perquè l'Oriol Sany, el meu professor de l'ESMUC, en tenia un i l'època que jo vaig entrar a l'ESMUC jo tenia un violí bastant senzill i me'n volia comprar un, no? I un de millor i vaig veure aquest i em va cridar molt l'atenció, no? I pues, me'l vaig comprar i mira.
I ara anem pel teu projecte que presentes ara, el primer teu, Abismes i Flors, que ara escoltarem un tema.
Irati, no? Irati. Molt bé. Thank you.
Irati està dedicat a la teva fillola? O...
Sí, és la, està dedicat a la meva fillola, que es diu Irati. I sí, és, un dels, és el tema que obre el disc. I el vaig fer quan ma germana estava embarassada i ja pensant en, que, en ella, no?
Però és el tema, diguem-ne, més curt, perquè la resta dels set són d'una extensió bastant llarga.
Sí, una mica més llarg, sí.
I consideres que és curt o és llarg
el disc?
El disc.
Bueno, jo crec que... O sigui, per ser un disc de jazz, la durada dels temes més o menys és aquesta, no? Com 5-6 minuts. Però sí que quan el vaig tenir com sencer gravat i tot em va sorprendre, no? Dura 45 minuts. Pensava que duraria una miqueta menys. Però sí, això és un disc que s'ha d'escoltar amb calma.
Sí, jo de fet el vaig escoltar al mig del camp.
Ah, mira, fantàstic.
O sigui, va ser tota una experiència i a mi se'm va fer curt.
Vale, perfecte.
Es podria dir que, excepte el primer tema, la resta dels temes estan dedicats una mica a la naturalesa, al món i tal. I se sent això, jo sento, per exemple, sobretot el de la tempesta, diguem-ne, sento que visc una tempesta, però és el sentiment de la tempesta. Yeah. Llavors, es podria dir que el violí substitueix la lletra d'una cançó en veu i explica això, precisament?
Sí, aquesta és una intenció que tinc sempre, els últims anys, sobretot, com de... No, tot i que sigui música instrumental, intentar dir coses, no? Com que el violí sigui com una veu i tot i que no hi hagi lletres he intentat transmetre alguna cosa més enllà de les notes, no? I per això també m'agrada com ajudar-me dels títols i tenir com un imaginari, no? Que pugui com suggerir una mica a la persona que ho està escoltant de què, a què m'estic referint, no? Quin imaginari tinc al cap, i això crec que ajuda també a, mentre ho escoltes, no, pots tenir aquests sentiments, no, aquestes sensacions i imatges, no, que són les que a mi m'han inspirat per fer-ho.
I diguem-ne que l'estil va una mica des d'estil mediterrani, barroc, pop. Com composes? O sigui, jugues quan compons?
Sí, al final compondre és jugar una mica en part, no? És anar provant coses per mi i trobar com la cosa que et funciona, no? De sobte la trobes, o a vegades costa molt trobar-la, i vull dir, compondre és un procés com molt d'anar provant, per això sí que s'assembla una mica a un joc, no? I sí, no sé, no, tots aquests temes la majoria els he anat fent com durant aquest últim any i mig. Sí que és un joc, però a la vegada també és com una... has de tenir com una constància, no? Vull dir que ha de ser una cosa com, almenys per mi, hi ha gent que compon de moltes maneres diferents, però per mi és com passar-me moltes hores anar provant coses i així.
Sí, no, tens una metodologia per compondre, no és quan ve la inspiració.
Bueno, de vegades ve, però només amb la inspiració no sóc capaç de fer un tema, i crec que a la majoria no, la gent li passa, no? Vull dir que l'important no és la inspiració, que això pot, no és fàcil que t'arribi, però pot arribar, no? Però l'important és després desenvolupar aquesta idea original, no? Que és com una llavor, i desenvolupar-ho per mi ja és com una feina més artesana, diguem.
I a més no només pel teu violí, sinó pel que t'acompanya, no?
Clar, sí, de fet els temes els he fet amb el piano, sobretot aquests temes d'aquest disc, la majoria.
I parlant d'això, qui t'acompanya amb el disc?
Sí, a la bateria el Josep Cordobés, el contrabaix el Manel Fortià i el piano el Max Vilavecchia, i el bateria el contrabaixista, el Manel i el Josep vam estudiar junts a l'ESMUC ja, i fa molts anys que ens coneixem, havíem tocat junts amb altres projectes, i el Max el coneixia, tot i que no havíem tocat junts, però bueno, vaig pensar que per aquest projecte encaixava bé i així ha estat.
I jo crec que aquest disc és per ser en vinil. Hi haurà?
Sí, hi ha gent que m'ho diu. De moment no l'he fet, però bueno, si veig que hi ha bastanta gent que me'l demani en vinil, Potser ho faré, sí.
Podria ser maco amb les flors i...
Sí, i també la... es veu la, com la, el disseny del disc, no? La, sí. La foto que hi ha a la portada, com en gran. Sí, sí, seria maco, la veritat.
El, això és un disc, per tant és una gravació, però estem parlant de jazz. Llavors, és una foto, no? Diguem-ne. Sí. Tu creus que evolucionarà el, aquests temes a mesura que ho hagis tocant en directe?
Sí, aquesta és la idea també, que... Al final, com dius, no gravar un disc així de jazz que gravem tots alhora és gravar una versió d'aquell tema, no? Sempre. I llavors, clar, la idea és que amb els concerts que anem fent els temes també vagin evolucionant i passin coses noves. Vull dir que això també és una cosa que espero que passi, no? Perquè és una també de les màgies que té el directe i el jazz en particular, no? Que hi ha molta... Hi ha una part d'improvisació, no? Tot i que els meus temes hi hagi bastant que està escrit, també hi ha les parts d'improvisació que això també permet com molta més llibertat i això sempre ajuda que cada vegada sigui diferent, no?
I parlant de directes, quan el podem veure? El proper és el 3 de desembre?
Sí,
a Reus?
El proper concert que tenim és el 3 de desembre a Reus, en un cicle que es diu Reus Jazz Cava. I jo estic ara intentant trobar una presentació aquí a Barcelona, però de moment encara no ho tinc tancat, però espero que sí, pel principis de l'any que ve.
L'any que ve. Doncs res, moltes gràcies a Peles
per
aquesta estona amb nosaltres i molt agraït per la visita.
Gràcies.
Moltes gràcies a tots per escoltar-nos i fins al proper programa. Que tingueu una bona música.